Bon dia, dimecres 25 d'abril, passen 6 minuts de les 11 del matí i comencem una nova edició de la Conca al dia per estar al cas de tot el que passa a la comarca.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Una nova edició del magazín diari de l'Espluga FM Ràdio que comencem ara mateix a les 11 del matí, que us acompanyarem fins a les 12 en aquest matí de dimecres. Una nova edició per repassar l'actualitat i també per conèixer les iniciatives locals. Tot seguit entrem a fons en els temes del programa d'avui. Abans, saludar-vos a tots els que ens escolteu a través del 107.4, també els que ho feu per internet, esplugafmradio.cat, o els que ho fareu a la carta, també al portal web de l'emissora. Salutacions a tots en aquest programa coproduït per l'Espluga FM Ràdio i la xarxa de comunicació local. Una jornada més per posar la mirada en tot el que passa a la Conca de Barberà. Una setmana, doncs podríem dir, de pas entre un cap de setmana i un altre de la Setmana Medieval de Montblanc, que si més no el que fa és marcar l'actualitat i també l'activitat cultural a la comarca, perquè, per exemple, el cap de setmana vinent és un cap de setmana amb poques iniciatives locals, més enllà del gruix i del programa farcit d'activitats de la Setmana Medieval. I és que la comarca s'atura també per viure aquest retorn a l'època medieval de Montblanc. Avui repassarem, però, altres propostes. No els parlarem de la Setmana Medieval, sinó que ho farem d'actualitat dels municipis de la Conca de Barberà, com, per exemple, ressaltant que aquesta setmana es celebra la Setmana dels Museus, una iniciativa internacional en la qual hi trobem també el Museu de la Vida Rural. I 24 d'abril, avui és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll. Important en molts casos, perquè gairebé doncs, no en som conscients del que fem, de produir soroll, la contaminació acústica, en podríem dir, en alguns punts del país i d'arreu del món, és, podríem dir, nefasta per la gran quantitat de soroll que ens altera també el dia a dia. Avui és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre aquest fet, el soroll, que, per exemple, en grans ciutats és destacable, però a vegades també en l'entorn rural es poden donar casos de molt soroll i això afecta el dia a dia de totes les persones. Avui és el Dia Internacional d'aquest fet, però, a més, aquesta setmana es celebra la Setmana dels Museus, una iniciativa internacional i que, doncs, a través de les xarxes socials, sobretot, desenvolupa múltiples iniciatives al voltant de valors que envolten els museus i avui en coneixerem la participació del Museu de la Vida Rural de l'Espluga en aquesta iniciativa i és que ha fet bullir Twitter i ho seguirà fent al llarg d'aquesta setmana fins diumenge amb diverses iniciatives. Avui les coneixerem de la mà d'Albert Carreras, el cap de col·leccions del Museu de la Vida Rural. A més de repassar l'actualitat de la jornada, també avui escoltarem música i un dia més la previsió meteorològica des del Servei Meteorològic de Catalunya i el repàs de portades en aquesta jornada, avui que és dimecres 25 d'abril. Va, comencem una nova edició de la Conca al dia i ho fem per l'actualitat.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Montblanc posa en marxa el primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics de la Conca de Barberà.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Montblanc ja ha activat la primera estació de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics de la Conca de Barberà. Aquesta iniciativa va arrencar divendres amb la inauguració oficial, després de mesos, això sí, amb aquesta instal·lació a punt per la seva posada en marxa. Avui parlarem d'aquest fet perquè és una iniciativa pionera a la Conca de Barberà i avui els explicarem més detalls de com funciona aquesta estació de punt de càrrega, de fet, amb 4 punts, i per què s'ha fet, quina és l'aposta que hi ha darrere d'aquesta iniciativa. Però a més també parlarem d'altres notícies de la jornada, i és que avui, aquest dimecres, l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, s'estrena en una entrevista a TAC 12 en el programa Saló de Plens. Tot seguit el repassem, aquesta proposta. D'altra banda, coneixem ja la data del Festival Essències de Montblanc, que celebrarà el 25 i 26 d'agost enguany en aquestes dates, una nova edició d'aquest festival musical que té el jazz com a fil conductor. A més, avui també, amb la perspectiva de propostes culturals, d'una banda explicarem que aquest dimarts a l'Espluga de Francolí es va celebrar un dels actes del cicle Biblioteques amb D.O., en concret es va fer a la sala polivalent de l'antic hospital i va ser un contacontes per adult. Tot seguit ho repassem i a més posem en perspectiva que la copaire Laia Estrada participarà en una xerrada aquest dissabte a Montblanc organitzant la Ran Conca de Barberà i Endavant, dues formacions polítiques que en aquest cas impulsen aquesta iniciativa. D'altra banda, repassarem altres propostes d'aquests dies a la Conca de Barberà i acabarem parlant també d'aquesta setmana dels museus en la qual hi participa el Museu de la Vida Rural i que es desenvolupa sobretot a través de les xarxes socials. Aquests són els titulars. Ara, tot seguit, ampliem aquesta informació i entrem a fons en les notícies d'aquesta jornada, avui que és 25 d'abril del 2018. Montblanc ja ha posat en marxa la primera estació de recàrrega ràpida per vehicles elèctrics de la Conca de Barberà. L'empresa reusenca Etècnic, volíem dir, ha estat la responsable de la seva instal·lació i ha suposat una inversió d'uns 38.000 euros. L'alcalde Josep Andreu la va inaugurar aquest passat divendres, just abans d'arrencar la setmana medieval, i ho va fer acompanyat del responsable de l'empresa, també alguns regidors, i també d'un montblanquí que ja disposa d'un d'aquests vehicles elèctrics i que va poder estrenar la nova estació. Aquest punt de recàrrega de vehicles es troba al carrer Muralla, Santa Tecla, en un dels pàrquings habilitats a tocar de la muralla. Es tracta d'una estació que permet la recàrrega d'un vehicle en només 20 i 40 minuts, ara ho repassem. A més, també té la capacitat de poder subministrar mitjançant un quadre existent de baixa tensió la potència que requereix aquest equip, que és de 55 kW. També pot oferir la recàrrega en mode 3 i mode 4 simultàniament, i alhora també s'ha instal·lat un mòdul de recàrrega semiràpida per la possibilitat de recarregar un vehicle elèctric, en aquest cas entre 2 i 4 hores. Per tant, en total són 4 els punts de recàrrega que s'han instal·lat en aquest punt de Montblanc. El tinent d'alcalde de Montblanc destaca bé aquesta iniciativa, que és pionera a la comarca i assegura també al territori. L'escoltem, és Francesc Benet.
Bé, estem molt contents que la Vila Ducal, que la capital de la Conca de Barberà, sigui pionera en aquest aspecte de posar recàrrega de vehicles elèctrics. Ja vegeu que això ho tenim just al centre de Montblanc, a la muralla de Santa Tecla, en un lloc molt cèntric perquè hi pugui haver aquest tipus de recàrrega. Disposem de dos sortidors de recàrrega ràpida, dos sortidors de recàrrega lenta, el qual amb aquestes 4 estacions ens converteix en un dels llocs de la demarcació de Tarragona i de Lleida amb més sortidors.
Bé, també els expliquem que l'estació de recàrrega permetrà connectar dos vehicles simultàniament, un en corrent contínua, on la potència màxima de consum és de 50 kW, i també un en corrent alterna, on la potència serà d'un màxim de 43 kW. És important destacar que en aquest cas es troben, doncs en el cas que es trobin dos vehicles endollats en el mateix moment, l'estació de recàrrega el que fa és un repartiment de les potències. De cara a fer la previsió de potència s'ha utilitzat la màxima admissible per l'estació de recàrrega ràpida, que és de 55 kW. Per senyalitzar aquest emplaçament s'ha col·locat una senyalització horitzontal amb pintura que delimita i indica les places d'aparcament per als vehicles elèctrics. Com dèiem, és el primer punt de càrrega de vehicles elèctrics a la Conca de Barberà i, per tant, una iniciativa i una aposta pionera que, en aquest cas, ha fet l'Ajuntament de Montblanc. Així ho remarcava Francesc Benet.
Per tant, n'estem orgullosos i creiem que serà que és una aposta ferma pel medi ambient, és una aposta ferma per aquest Montblanc cultural, turístic i mediambiental que cerquem i, en definitiva, creiem que és una gran aposta de futur. Els tiquets per a la utilització estaran disponibles a l'oficina de turisme i esperem que tant montblanquines, montblanquins, conquenques i conquencs i visitants doncs, puguin gaudir d'aquest fenomenal servei que posem a disposició de tota la població.
Aquesta és la iniciativa, la posada en marxa d'aquesta estació de recàrrega de vehicles que es va estrenar oficialment aquest passat divendres. Podeu trobar la informació ampliada també a esplugafmradio.cat.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I ara l'actualitat ens porta a destacar la programació televisiva, en aquest cas de TAC12, perquè l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, s'ha entrevistat per primer cop aquest dimecres a TAC12, en l'habitual entrevista als alcaldes que es fa en el programa Saló de Plens, presentat per Roser Marquès. A 9:15 del vespre i també en remissió a 11:15, Rovira analitzarà l'actualitat local del municipi, que des del 14 de febrer doncs, forma part d'aquest consorci de la televisió pública del Camp de Tarragona. El canal de televisió de la Conca, l'Alcamp i el Tarragonès entrevista cada setmana un dels alcaldes dels principals municipis o representants polítics i institucions destacades del territori. En aquesta ocasió, David Rovira visitarà el plató de TAC12 a pocs dies de la inauguració del pavelló municipal d'esports i en l'any d'instal·lació també de la gespa artificial al camp de futbol. L'alcalde de l'Espluga també afronta l'últim any d'aquest mandat abans de les properes eleccions i per això parlarà de l'estat dels principals projectes del municipi, com per exemple l'arribada de l'aigua de l'Ebre, el futur de l'Església Nova, la posada en marxa del patronat de turisme o bé les principals demandes de la Conca de Barberà en matèria d'infraestructures. Aquest espai, com dèiem, al Saló de Plens, aquest dimecres, amb David Rovira, l'entrevista que farà Roser Marquès a partir de 9:15 del vespre i també en remissió a 11:15 d'aquest dimecres. Per tant, teniu una cita aquest vespre i nit amb TAC12, la televisió del Camp de Tarragona. Aquesta entrevista avui arriba en directe a la televisió. De fet, ja demà també la podran trobar a esplugafmradio.cat a la carta amb aquest servei de TAC12. Avui els destacarem aquesta entrevista, però de fet també els avancem que aquest cap de setmana torni l'Ajuntament a casa, l'espai de debat i entrevistes de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, presentat pel periodista Òscar Palau, que aquesta setmana també, precisament, entrevistarà a l'alcalde de l'Espluga, David Rovira. Això serà diumenge a 12:00 PM. Bé, continuem amb més notícies. Ara els destaquem les dates de la nova edició del Festival Essències de Montblanc, que enguany arribarà ja a la seva tercera proposta, després doncs, d'aquests 2 anys de proposta musical a Montblanc, en concret a Sant Francesc. Enguany es celebrarà els dies 25 i 26 d'agost a Montblanc també, i com saben, el fil conductor d'aquesta proposta musical és el jazz. Aquesta nova edició del Festival Essències ja ha confirmat data, encara no, però no ha confirmat els músics i formacions que hi participaran. En tot cas, doncs és un projecte promogut per l'Associació Cultural Essències i també l'Ajuntament de Montblanc, que arribava a Montblanc en una primera edició el 2016, una iniciativa que va aterrar a Montblanc amb unes dimensions molt importants i que després es va saber, podríem dir, resituar en el 2017 amb una edició més senzilla, en aquest cas, però que va tenir una bona assistència de públic en totes les propostes musicals i també gastronòmiques del cap de setmana. Això l'any passat, enguany arribarà el 25 i 26 d'agost amb aquestes actuacions musicals amb el jazz com a protagonista, però també diverses variacions, també degustacions de vins i caves de la Conca de Barberà, concentració de food trucks i, entre d'altres, ruta de tapes, masterclass de cuiners, sommeliers, enòlegs, entre d'altres, és el que presenta aquesta proposta del Festival Essències, enguany que es farà el 25 i 26 d'agost, encara per confirmar, però, les dates, les actuacions i els protagonistes d'aquesta nova edició i si tindrà alguna novetat destacada. En tot cas, ja coneixem les dates, ho poden apuntar en les agendes i calendaris. Continuem. I ara els parlem d'una altra proposta, en aquest cas que presenta Arran Conca de Barberà i Endavant Ossant organitzen un acte anomenat Les joves passem a l'acció per la independència enfront a Espanya i el neoliberalisme, que es farà aquest dissabte 28 d'abril a les 7 del vespre a l'Ateneu Ampel a Montblanc. Es tracta d'una xerrada de debat que tindrà, entre d'altres, la participació de la tarragonina Laia Estrada, militant d'Endavant i regidora de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona. Serà un acte previ a la manifestació de l'1 de maig al Camp de Tarragona i també de la diada d'aquest pròxim 1 de maig i en aquest cas avui els parlem d'aquesta xerrada debat que es farà en l'Ateneu Ampel a Montblanc aquest dissabte 28 d'abril a les 7 del vespre, entre altres amb la participació de Laia Estrada de la CUP, present en aquesta darrera legislatura a l'Ajuntament de Montblanc com a regidora de Tarragona, rectifiquem, Ajuntament de Tarragona com a regidora. Bé, repassem ràpidament propostes que de fet ja els anomenàvem ahir. Aquest dimecres 25 d'abril es celebra a la Llar d'Infants Municipal la jornada de portes obertes de cara a les preinscripcions d'enguany. A les 10 del matí s'ha fet la primera jornada, la primera obertura, podríem dir, i de cara a la tarda també a les 4 es podrà visitar aquest espai per conèixer les instal·lacions, també activitats i projectes de la Llar d'Infants Municipal de l'Espluga de Francolí. També aquesta tarda, a 6:15 de la tarda, a la Sala Noble del Consell Comarcal, s'impartirà el taller sobre les obligacions fiscals de les entitats, una iniciativa impulsada per l'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i que està adreçada a totes aquelles persones dirigents d'entitats de la Conca de Barberà per conèixer les obligacions fiscals, els canvis també en la normativa fiscal i diversos conceptes econòmics que afecten en les associacions. També en la jornada d'avui es celebra a l'Espluga de Francolí, al Club de Lectura Infantil, a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola, a 6:15 de la tarda, en aquest cas en el marc també del cicle Biblioteques MDO, es girarà al voltant del llibre El dit màgic de Roald Dahl. També aquesta tarda, a les 8 del vespre, es farà la conferència a Montblanc, arquitecte, escultor i pintor Joan de Tarragona i el seu taller a Montblanc al segle XIV, al Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, inclosa en la programació de la Setmana Medieval de Montblanc. I bé, aquestes són propostes per aquesta jornada. També demà, dijous 26 d'abril, es farà a Montblanc, en el mateix Museu Comarcal de la Conca de Barberà, la conferència Catalunya, una nació-estat medieval. Repassem altres iniciatives, tot seguit, després de conèixer la previsió meteorològica per aquesta jornada, per tant, moment per la connexió amb el servei meteorològic, això abans d'arribar en el punt horari de 11:45 del matí. Esteu escoltant el programa La Conca al dia de l'Espluga FM Ràdio, la xarxa de comunicació local. Un dia més des del Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem a la Carme Farnell perquè ens expliqui quina és la previsió per les pròximes hores en el territori. Carme, explica'ns, bon dia.
Bon dia, avui repetirem una jornada estable i també càlida. De fet, comencem el dia amb temperatures molt semblants a les d'ahir i de cara al migdia s'espera que l'ambient torni a ser força càlid i sobretot cap a les comarques més interiors del Priorat, també del nord del Baix Camp o fins i tot de l'Alt Camp i Conca de Barberà. Aquí les temperatures màximes es mouran entre els 25 i 26 graus. Arran de costa sí que la temperatura queda una miqueta més frenada i és que durant el migdia va entrar en aquest vent de sud-est que el que fa és frenar aquesta pujada de temperatures. Però tot i això parlarem de valors de 23 i 24 graus, per tant un ambient també força càlid. En conjunt també dominarà el sol, tan sols alguns núvols prims que deixaran el cel entreanyinat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, moltes gràcies. De fet, ara mateix a l'Espluga de Francolí, 23 graus, bona temperatura, un dia primaveral, però que en les properes jornades doncs, el que tindrem és canvis, inestabilitat, i en les properes jornades no parlarem, ja ho veurem, però de temperatures d'aquest tipus que es poden enfilar, com escoltàvem ara fa uns segons, fins als 26 graus avui a l'Espluga de Francolí i a la Conca de Barberà. Va, continuem. Doncs abans d'arribar a 14:15, ara tornem a fer un repàs de propostes culturals per aquesta setmana. Obrim l'agenda cultural.
L'agenda cultural. Preinscripció escolar dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.
Fins aquest dimarts, enguany, aquestes dates s'han endarrerit, passant del març a l'abril, i alhora el Departament d'Ensenyament redueix així el calendari del procés de preinscripció gairebé en un mes.
Contacontes per adults a l'Espluga.
Dins dels actes de biblioteques amb Déu, aquest dimarts a les 7 de la tarda, Elisabet Ulibarri narrarà Gutim de Contes i traslladarà així al públic més adult al món mitològic grec i amb el vi també com a protagonistes amb la utilització del sentit, les emocions i el ritme.
Conferència La ruta del cister, aproximació al bestiari medieval.
Aquest dimarts a les 8 del vespre al Museu Comarcal, a càrrec de Jordi Rius i Jové.
Jornada de portes obertes a la llar municipal de l'Espluga.
Aquest dimecres els horaris de visita seran a les 10 del matí i a les 4 de la tarda. El període de preinscripció per al curs 2018-2019 serà del 2 a l'11 de maig.
Club de lectura infantil.
A la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga amb el llibre El dit màgic de Roald Dahl, aquest dimecres a 17:45 de la tarda.
Taller gratuït per a persones dirigents d'entitats.
Organitzat pel Consell Comarcal per aquest dimecres a 17:45 de la tarda a la Sala Noble del Consell Comarcal a Montblanc.
Conferència Arquitecte, escultor i pintor Joan de Tarragona i el seu taller a Montblanc, segle XIV.
Aquest dimecres a les 8 del vespre al Museu Comarcal, a càrrec de Jaume Felip i Sánchez.
Conferència Catalunya, una nació estat medieval.
A càrrec de Josep Maria Porta Balanyà, aquest dijous a les 8 del vespre al Museu Comarcal.
Assemblea General de Socis de l'Associació L'Estornell.
Aquest divendres a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 19:45 en segona convocatòria a l'Auditori Carulla Font del Casal de l'Espluga.
Exposició La mirada d'una papallona de Noé Gaia.
A la Biblioteca de Martorell fins al 30 d'abril.
Exposició dels originals del Conte de Sant Jordi de Joan Vizcarra, escrit per David Ortín i editat per l'empresa espluguina La Musca.
A l'Oficina de Turisme de Montblanc fins al 12 de maig.
Exposició de Dust Bowl, quan la natura revela, una exposició sobre refugiats climàtics.
Es podrà veure el Museu de la Vida Rural de l'Espluga fins al 30 de juny. Bé, escoltàvem les senyals horàries de 11:45 del matí i continuem endavant. Òbviament, després d'aquest repàs de l'agenda cultural, els hem de dir que el cap de setmana ve marcat per la Setmana Medieval. Propostes que podeu trobar a esplugafmradio.cat. Avancem i avui, en començar, els dèiem que és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll i un dels sons característics en el nostre entorn, podríem dir privilegiat, és el dels ocells. Aquest és el títol d'una de les cançons de Judith Nederman de l'àlbum publicat aquest 9 de març, que porta per títol Nua. Escoltem, per tant, els ocells i continuem endavant en la Conca el dia d'avui.
Silenci sense plors, aquella història que ara don tranquil·la en algun lloc del món. Oblidaré cadascun d'aquells mots que dibuixaven els teus ulls quan em miraves des de lluny. Intentaré abraçar cada vegada un amor que et fa volar, que Manresa, que va molt. Que vingui allà molt bé al mig del jardí i m'ompli les mans dels petons que mai van arribar al meu port. I els ocells volen davant meu i els camins s'obren davant meu amb una llum que ja no veus. La lluna ve i se'm emporta la pena que tinc a dins. Ella pot salvar la soledat i suportar el saber que des d'aquell desembre m'has mentit. Podies escriure la veritat, però no comptaves que els meus ulls ho veuen tot, ho saben tot. Cremo tots els versos, m'allibero i sento que la cendra em porta novament tots els colors.
Era Judith Nederman amb aquesta cançó anomenada Els ocells. La trobem dins l'àlbum Nua, que ha publicat enguany aquesta primavera i és una de les propostes musicals d'aquests mesos a Catalunya, que, de fet, n'hi ha moltíssimes. S'han intensificat en aquesta prèvia de l'estiu i endinsant-nos així en aquesta primavera també musical i l'aparició, ja podríem dir, en el calendari festiu de moltes propostes musicals i festivals. Ara el que volem fer és repassar les portades i titulars de la premsa en aquesta jornada d'avui, la premsa generalista, quines són les notícies que destaquen en portada en aquest dimecres 25 d'abril. Ho fem amb els companys de la xarxa de comunicació local. Aquest és el resum de premsa de la jornada d'avui.
De nou diari, segon pas pel quiosc del matí. Explicat el contingut de la premsa local i comarcal, ens hem de fixar doncs en la resta de portades, les de la premsa generalista, diaris d'abast global i que s'editen a Catalunya, recorregut que també fem acompanyats amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Recorregut que avui encapçala la portada de La Vanguardia, obren edició en política, política catalana. Expliquen que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es garanteixen una investidura sense la CUP.
Sí, la mesa del Parlament accepta el vot delegat de l'exconseller Toni Comín, mentre Mariano Rajoy anuncia mesures per impedir que Carles Puigdemont sigui president.
La fotografia de portada, però, és per la política internacional dedicada a la visita a la Casa Blanca del president francès Emmanuel Macron.
Sí, a peu de foto i llegim, Macron s'afegeix a la pressió de Trump sobre l'Iran. Els presidents pacten buscar canvis al tractat nuclear. La Vanguardia també destaca en portada el canvi legal per facilitar el desallotjament exprés dels habitatges ocupats.
Justament, aquest és el tema que l'Ara ha triat per encapçalar la seva portada. Expulsió exprés dels pisos ocupats és el titular d'obertura.
I subtitula que el Congrés ha aprovat que es pugui fer fora en 2 mesos els que ocupen habitatges de particulars. La iniciativa del PDeCAT tira endavant amb els vots del PP, Ciutadans i PNB i l'oposició de l'Esquerra.
Fotografia de portada també en aquest cas per Trump i Macron, somrients i pràcticament donant-se la mà en un gest còmplice de cordialitat.
Trump amenaça l'Iran davant de Macron i llegim a peu de foto. També destaquem d'aquest diari l'entrevista a Xavier Domènech, el president de Catalunya en Comú Podem, diu: volem un govern transversal amb un president progressista, però Junts per Catalunya diu que no juga si el president no és seu. I afegeix, si tota la política ha de ser denunciar la repressió i anar a eleccions, que es digui.
Tercera portada del matí, portada del Periódico de Catalunya, obren edició titulant La renda garantida s'embarranca al néixer.
Els promotors de l'ajuda xifren en 40.000 les sol·licituds encallades o vedades sense raó. Diverses entitats socials asseguren que moltes denegacions són infundades i també injustes.
No deixem encara els números perquè una altra titular en portada del Periódico fa referència a les pensions.
Una de les claus de volta d'aquest proper 1 de maig, el diari titula El pacte de Toledo proposa tornar a revisar les pensions amb l'IPC.
I acabem el repàs a la premsa generalista fent un cop d'ull al Punt Avui, que titula Zoido justifica la persecució del groc.
El ministre diu que no va donar cap ordre, però defensa la confiscació de samarretes durant la final de la Copa, mentre el Barça vol explicacions del govern espanyol i de la federació. I del Punt Avui també subratllem un altre tema, els topònims franquistes als mapes de Google. La versió castellana del navegador ofereix noms com San Baudilio o San Quirico.
Aquests són els titulars de les portades dels principals diaris del país. Continuem endavant en la Conca el dia d'avui, ara sí, darrer tram del programa, i ho fem obrint l'entrevista de la jornada d'avui.
Tants cops que al final
Aquesta setmana el Museu de la Vida Rural està fent bullir Twitter. Per què? Doncs perquè es celebra la Setmana dels Museus, una iniciativa internacional que, en definitiva, treballa diversos conceptes al voltant dels museus d'arreu del món i que es fonamenta, en aquest cas, en diverses accions que transcorren per les xarxes socials. I ja des de dilluns, el Museu de la Vida Rural ha fet múltiples publicacions, sobretot a Twitter, el canal per excel·lència que utilitza el Museu de la Vida Rural, entre d'altres, per exemple, ahir, amb petites càpsules de vídeos amb l'historiador espluguí Josep Maria Vallès per recórrer així carrers del municipi i tot trobant algunes peces emblemàtiques, elements arquitectònics dels carrers i d'aquesta Catalunya rural que és tan present encara en la vila de l'Espluga de Francolí com tant d'altres de l'entorn rural. És una de les iniciatives, però al llarg de la setmana se'n celebren moltíssimes més i per això aquest matí hem sortit dels estudis de l'Espluga FM Ràdio per trobar-nos amb l'Albert Carreras, el cap de col·leccions del Museu de la Vida Rural, i preguntar-li per aquesta iniciativa, de què es tracta, quins són els objectius i què es farà a partir d'ara. Tot plegat ens ho explica en aquesta conversa de 15 minuts amb Albert Carreras en aquest espai del Museu de la Vida Rural. Per Nadal i un regal, per Nadal i ja és normal. I cantem tan malament, i cantem tan... Doncs com dèiem, aquestes empremtes arquitectòniques. Aquests dies es celebra la Setmana dels Museus, enguany amb el lema Convivència, Ciutadania i Tolerància, i avui ens trobem precisament al Museu de la Vida Rural perquè en la jornada d'ahir, sobretot, vam poder veure algun d'aquests moviments i iniciatives d'aquesta setmana d'activitats, precisament a Twitter, un dels canals que utilitza molt el Museu de la Vida Rural. I avui, per conèixer més a fons aquesta iniciativa, quines propostes es fan des del Museu de l'Espluga de Francolí, en volem parlar amb l'Albert Carreras, que és el cap de col·leccions del museu. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Abans de començar a explicar una miqueta el que feu des d'aquí, explica'ns què és aquesta.
Doncs el Museum Week, que és una setmana dels museus a Twitter, es celebra ja, crec que és per tercer any consecutiu. És una proposta que fan el Museum Week en col·laboració amb l'UNESCO per esperonar els museus a través d'una sèrie de hashtags o d'etiquetes o diguem-li de temes genèrics que es van proposant, doncs fomentin aquest contacte amb la ciutadania, amb la societat, i ensenyin més el que hi ha dins d'aquestes institucions.
Això com s'estructura? És a dir, ells us donen una sèrie de pautes cada any o feu les iniciatives que voleu?
Sí, de fet, cada any doncs, hi ha una sèrie d'etiquetes o de temes, normalment un per dia durant aquesta setmana, de dilluns a diumenge, que doncs, a partir d'un paraigües molt genèric doncs, dona un punt de partida als museus perquè comencin a proposar temes o propostes o que ensenyin les seves col·leccions o les seves activitats doncs, a partir d'aquesta petita, d'aquesta etiqueta, d'aquesta proposta inicial. No?
Va, doncs repassem una miqueta aquest calendari. Va començar dilluns 23 d'abril, que era la diada de Sant Jordi. Això no sé si va fer reforçar o deslluir una miqueta la iniciativa. En tot cas, com va començar?
No, va ser molt interessant perquè ens va proposar, per exemple, ens va permetre, per exemple, als museus catalans, clar, això és una iniciativa internacional, pràcticament. Nosaltres mirem de Twitter ja en català i en anglès, doncs perquè sabem doncs, que hi ha un públic, en aquest cas, que surt molt d'aquí, i ens va permetre parlar de Sant Jordi també, no? I explicar-los, tot i que ja és un dia que a nivell internacional ja s'està configurant com el Dia del Llibre, doncs explicar més els particularismes. No? Però en tot cas, el dilluns l'etiqueta que predominava o que es proposava era relacionada amb les dones, no? O sigui, quin paper tenen les dones als museus, no només a nivell de treball, sinó dins de les col·leccions, o sigui, com el paper de la dona en els diferents museus. Estem parlant de museus de tipologies molt diferents, des de museus de la ciència, fins a museus etnològics com el nostre, fins doncs, a museus dedicats eminentment amb l'art. No? Llavors sí que el dilluns es va parlar, nosaltres vam parlar molt de l'exposició temporal que tenim ara, el Das Wohl, perquè és una exposició on la major part de les obres que s'hi veuen són de Dorothea Lange, i l'obra icònica de l'exposició segueix sent doncs, el retrat de Florence Owens, que és una dona que ha passat la història i que segueix doncs, impactant, tot i que passin els anys.
Més enllà d'aquesta exposició, suposo que la jornada també us va fer veure, o com a mínim buscar quin és el paper de la dona en tot el conjunt del museu. Està prou representada? Com ho vau veure?
Jo crec que els diferents canvis museogràfics que ha viscut el museu han anat posicionant el paper de la dona destacable dins d'aquest món rural, d'aquesta societat, sobretot de la part d'aquest món rural més antic, perquè el món rural actual és més evident, però sí que no en tenim mai prou. Crec que hem de seguir treballant amb aquest tema al museu, perquè sí que ara puntualment a les exposicions temporals o a les activitats volem que això quedi reflectit tal com és i no tal com es creia que era, i potser, clar, amb unes museografies que van començar als anys 80, doncs evidentment aquest tema ha avançat moltíssim. Els fons i les col·leccions del museu, això es representa perfectament, sobretot a l'arxiu fotogràfic. Quan algú consulta l'arxiu fotogràfic, el paper fonamental com a pal de paller i cohesionador de la societat rural de la dona és indiscutible, no? I això potser a vegades no s'ha mostrat tal com era amb algunes museografies, però el fet de proposar-nos nosaltres un canvi constant, una constant actualització de les col·leccions i de com es presenten, doncs ens és un repte, o sigui que hi seguirem treballant segur.
Dilluns el concepte era aquest, el de la dona i els museus, i dimarts ahir la iniciativa no es va centrar tant en el propi espai, sinó que us van veure fora del museu, pels carrers de l'Espluga.
Sí, el segon tema era City, ciutat. Doncs clar, sí que entenc que això s'organitza des d'elements molt urbans i aviat doncs, es fa la comparació, però clar, se'ns va apel·lar doncs, a com el museu es relaciona amb la ciutat, evidentment amb el poble de l'Espluga, no? amb l'entorn més immediat. Vam fer dues iniciatives. Una era doncs, proposar-li al Josep Maria Vallès, historiador local, fer un passeig per l'Espluga i fer uns petits vídeos molt senzills del que ens anàvem trobant, sense planificar res, simplement doncs, passar per la part històrica de l'Espluga, dels carrers que formen part d'aquest doncs, nucli més antic, i que aquests elements que ens queden patrimonials i d'empremtes del pas de temps i per què eren aquestes coses, no? que a vegades doncs, els passos de roda, els guardarrodes dels carros, aquells forats que conserven algunes portalades per lligar-hi les mules, tota una sèrie d'elements que van quedant rastres d'algun rètol antic, perquè ens expliqués, una persona doncs, que hi estudiem molt, amb uns vídeos molt curts, que és allò que moltes vegades veiem, o potser a vegades ni ho veiem, i que segueixen allí, no? Que segueixen encara doncs, marcant el passat estricte del poble.
Mira, fem un exercici, recuperem alguns d'aquests fragments, així sonava.
Això s'utilitzava per lligar l'animal quan arribava el pagès a casa, doncs, per formar, normalment, esclar, pagesos propietaris petits, que tenien doncs, només un animal i sense carro, no? Però doncs, això és el que aquí es lligava el morral del roquet o de la muleta, doncs, i servia per això, en definitiva. No? N'hi ha moltes cases que encara s'hi conserven. Naturalment són molt diferents els uns dels altres. Però a picar això sense trencar-lo per aquí al davant també té... Francesc, quan construeix aquesta casa, ell és un tractant amb cereals i coses així. Quan construeix aquesta casa, aquí dalt, al primer pis, hi fa una sala de ball. I després la lloga i fan doncs, festes i tot plegat. No? Però ell, de fet, jo a la botiguera li conec a la banda de baix. Sí, no? Entrant per baix al carrer de Sant Antoni. No?
Ei,
Josep,
vinga,
adéu. Sí, però té una arquitectura curiosa aquesta casa.
Doncs com dèiem, aquestes empremtes arquitectòniques de la Catalunya rural, podríem dir, a l'Espluga de Francolí en tenim moltes mostres. A més de celebrar aquesta setmana dels museus, aquesta iniciativa pot servir perquè valorem una miqueta més aquests elements i segurament, doncs, si es valore, servirà perquè no es perdin, perquè segurament amb les remodelacions de les façanes, de tot això, aquests elements es van perdent.
Sí, de fet, el mateix recorregut vam trobar doncs, elements on aquí hi havia això, no? Queda un petit rastre ja que està molt esborrat. conèixer és conservar, és el més fàcil. Vull dir, la ignorància ens aporta, doncs, ens aboca a que destruïm a vegades inconscientment o sense saber-ho, doncs, rastres importantíssims. Llavors, ni que sigui amb aquestes petites accions, doncs, el fet de conèixer elements que estan allí i que els veiem o no els veiem, però hi són, i evidentment el fet de conèixer-los, doncs, ja els dota d'una importància que hem de vigilar, no?
Aquests petits vídeos que els podeu recuperar al perfil de Twitter del Museu de la Vida Rural van ser una de les iniciatives d'ahir dimarts. Em comentaves que hi va haver un altre vessant, no?, d'explorar aquest element de la ciutat i la implicació del museu.
Sí, l'altre va ser intentar preguntar-nos com dialoga l'estructura i la instal·lació del museu amb el poble, no? Com aquest museu que té una part antiga perfectament integrada perquè és una casa pairal de començaments del segle XVIII, o sigui que és una casa totalment integrada en el que seria l'arquitectura i l'urbanisme de l'Espluga, i té una altra part, que és l'edifici nou, que és un edifici immens, blanc, actual, que evidentment destaca moltíssim. I amb això, doncs, ens vam posar en contacte amb un museu mútuament, que és el Museu de Trento, que es diu MUSE, Museu de Trento, és Museu de la Ciència i de la Història, sobretot de la història del procés científic de Trento, d'Itàlia, per comparar-los una miqueta amb el seu edifici, i sense buscar massa vam trobar, doncs, que ells també tenen un edifici molt modern que s'integra amb el seu conjunt arquitectònic més antic, que l'acció del museu és important en relació a la societat, en què és un espai públic, un espai socialitzador, un espai per celebrar-hi coses que passen al museu, no només a partir de les col·leccions. Vam trobar, i coincidència, i sense saber-ho, que ells tenen un hort més gran que el nostre encara, perquè si coneixeu els horts del museu, doncs, és un hort que està bé, però ells tenen un hort bestial, on hi tenen, doncs, també un espai, un museu viu, no? Un espai per passejar i per conèixer, doncs, tot el tema de plantes, horticultura ecològica també, de la zona. O sigui, una sèrie un intercanvi de tuits i de connexions que ens van anar molt bé perquè ens vam conèixer mútuament, i a part vam veure que sí, que dins d'aquests principis bàsics de funcionament de les bones institucions hi ha moltes coincidències.
Va, seguim endavant més temes perquè n'hem comentat només dos i encara fins diumenge hi haurà altres iniciatives d'aquesta setmana dels museus. Si et sembla, Albert, ens en repasses una miqueta les pinzellades del que vindrà encara?
Sí, avui estem amb el dia dedicat al patrimoni. Clar, tot és patrimoni, el que hem fet fins ara ja era patrimoni, però sí que una miqueta més d'ensenyar la col·lecció als museus, que és un dia perquè ensenyin bé les col·leccions, sobretot aquelles potser que no estan a l'exposició permanent, que són coses que tenen més amagades o que no es veuen tant, però també nosaltres ho volem treballar des de la vessant de potser del patrimoni material, de paraules, potser recordar les paraules que tenim a la façana del museu, què són i per què, és el que dèiem, no? Quan les coneixem canvia tot, i també d'elements materials, des de cançons fets al fet de les dites, o farem unes quantes aportacions en aquest sentit, no? El que resta de setmana, doncs, demà tenim un espai més tècnic, que és molt interessant, que és dedicat a les professions. No potser nosaltres podem tirar d'oficis, perquè aquí en tenim moltíssims, però sí sobre tot el que genera un museu, no? Tota la gent que està treballant-hi perquè la institució funcioni, aquest enllaç dels museus amb el teixit social i econòmic, inclús dels llocs on són, no? Els professionals que hi treballen, la gent que hi aporta, i com es genera, doncs, tot aquest també branca entre cultural i comercial al voltant dels museus. El divendres és un espai relacionat amb els nens i les nenes, els kids, i on volem implicar, doncs, com els nens viuen als museus, com visiten els museus, que és des d'un punt de vista molt interessant, i com a vegades, doncs, es cau a la dinàmica de fer coses infantils quan els nens el que volen és veure el museu tal com és, no? És un repte per ells enfrontar-se, doncs, amb el museu tal com és, perquè no, museogràficament, doncs, no tenen cap problema en adaptar-lo.
Són un públic habitual aquí, al Museu de la Vida Rural?
Sí, evidentment, és, no sé, però podríem dir més la meitat del públic del museu. Llavors sí que ni que sigui en escoles, on, doncs, hi ha unes visites comentades, hi ha més treballades, o quan venen amb els pares, o visites més particulars, els nens tenen la particularitat que si no hi ha alguna cosa que no els agrada t'ho diuen, i si hi ha alguna cosa que no ho saben te la pregunten, i si bades massa ja t'han fet el gol, perquè perquè ens, són uns mestres d'això, no? Però sí que veus com davant d'una mateixa proposta museogràfica o d'una metàfora o d'alguna cosa que el museu tingui, doncs les reaccions des dels nens sempre són diferents, no? Llavors això és molt divertit. Dissabte està dedicat a la natura, un espai, el museu nostre està ficat dins un àmbit natural, o sigui, aquí potser aquests museus que són tan urbans tindran més problemes, però el Museu de la Vida Rural no té cap problema per mostrar les relacions que té amb el seu àmbit, des de començar per l'hort fins a l'entorn natural que hi ha al voltant. I acabarem la setmana amb un concepte que és més ampli, que és més interpretatiu, que és la diferència, eh? La diferència en el sentit d'enriquiment, de com doncs, les diferències, que això crec que serà interessant també fer propostes de diferents museus, interactuar entre ells també per veure com elements es van repetint o no, o la interpretació a vegades és diferent, i com tot això doncs, el que fa és configurar una riquesa de coneixements, que en aquest cas, com que la iniciativa és així, doncs mundial. No?
Clar, és una proposta internacional mundial aquesta setmana dels museus. En el vostre cas particular, què és el que us aporta participar en una proposta d'aquest tipus?
Bé, el fet de que el museu estigui a les xarxes, clar, nosaltres defensem ser-hi per el fet d'estar en un espai totalment contemporani i actual i per comunicar-nos amb les persones de la manera que utilitzen. No? Ahir comentava doncs, que els museus han de saber utilitzar qualsevol eina que se'ls disposi, i si ara tenim doncs, totes aquestes xarxes que funcionen i que serveixen per obrir diàlegs, debats, per ensenyar, per aprendre moltíssim, nosaltres aprenem amb això, eh? Vull dir que vas veient el que fan els altres museus i ens enriquim, és com una espècie de gran simposi internacional de museus on dius, ostres, mira com ho treballen o com ho enfoquen aquests i els altres, no? O sigui que enriqueix molt l'equip, creiem que aportem coses i que els feedbacks i la gent que va contestant, va fent aportacions, perquè també n'hi ha, doncs tres quarts del mateix, vull dir que és una altra manera de que el museu tingui impacte en la societat en el sentit de no quedar-nos dins aquestes parets.
Agafo això, els veïns i veïnes de l'Espluga com hi poden participar, com ho han de fer per doncs estar al dia d'aquestes iniciatives i també formar-ne part?
Doncs la veritat és que, com sempre, qualsevol aportació, nosaltres, bueno, encantats, eh? El Twitter és un espai que on no hi ha tothom, també ho hem d'entendre, però sí que és un espai que ens permet que qualsevol persona, en un moment donat, ens fa un comentari, ens expliqui i ens corregeixi si fa falta, que és una cosa interessant, també. Vull dir, nosaltres no, l'equip del museu intenta polir-se molt, però sempre hi ha algú que en sap més que tu, i llavors això és el que ens fa millorar, no? O sigui que qualsevol aportació dins d'aquests temes, clar, avui parlem de patrimoni, el patrimoni és un concepte universal i molt global, vull dir, patrimoni està a dins de les cases, el patrimoni, no? A vegades, o el coneixement és patrimoni també, no? O sigui que qualsevol aportació al final només fa que enriqui, no s'hi pot perdre res amb això.
Fins al 29 d'abril, aquest diumenge, s'allargarà aquesta setmana dels museus, en coneixíem avui aquestes iniciatives i us animem a això, a seguir-les al Twitter del Museu de la Vida Rural. A Facebook també funciona? Sí.
Sí, de fet això és multiplataforma, eh? El Twitter és un espai que ens funciona més perquè el diàleg que ha muntat sí que s'ha anat obrint, la iniciativa va començar només a Twitter, però ara doncs hi ha Facebook, hi haurà els vídeos també els trobareu a Facebook, i inclús a Instagram també doncs hi ha algun tema de fotografies, però sí que a nivell de debat potser Twitter és la xarxa que està agafant més força amb tot això.
Doncs avui ens ho explicava l'Albert Carreras, el cap de col·leccions del museu. Albert, moltes gràcies i endavant, va.
Gràcies a vosaltres.
Aquesta ha estat l'entrevista de la jornada d'avui, d'aquest dimecres 25 d'abril, en el programa La Conca al Dia. Una vegada més, ho tanquem aquí, deixem aquest espai al magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, però l'actualitat continua a esplugafmradio.cat i la programació també al 107.4 a les 12 del migdia, després del butlletí en xarxa, una nova edició del Passeig Musical. Gràcies una jornada més per la vostra confiança, que passin un molt bon dimecres i ens retrobem demà a la mateixa hora aquí a l'Espluga FM Ràdio. Fins aviat!